9 del matí, temps per saludar l'Oriol Jové, temps pels esports. Què tal, Oriol? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui juga el Barça, juga al camp del Villarreal aquesta nit, és a les 9, per tant, d'aquí a 12 hores, en l'últim partit abans de debutar de nou, bueno, de tornar a jugar en competició europea. Bueno, sí, de fet és debut a l'Europa League, no? Clar,
sí, els 16 anys de final.
Ve de la Champions.
Vens de la Champions, es reprèn la competició europea, però sí, és veritat.
Vull dir, fan tant de temps ja que el Barça va caure a la Champions, que sembla una competició diferent. Doncs bé, el dijous juga l'Europa League al Camp Nou contra el Manchester United, però avui compta perquè pot inflar-se de moral si aconsegueix una victòria important contra el Villarreal, perquè, a més, com que el Madrid no ha jugat aquesta jornada per el Mundial de Clubs, es podria escapar el Barça al liderat 11 punts, l'equip de Xavi.
Sí, per això mateix el tècnic no vol ni sentir a parlar del partit de dijous contra el United i admet que doncs, aquesta victòria avui, si l'aconsegueix, posaria més pressió al Madrid que no juga el seu partit contra l'Elx fins dimecres.
Ara cada partit és clau, i més aquestes alçades ja de temporada. Estem a 8 punts, demà ens podem posar a 11 i d'alguna manera ficar més pressió als nostres perseguidors, sobretot el segon classificat, que és el Madrid, i a partir d'aquí fer la nostra feina. A la part baixa de la classificació també hi ha molta competència per baixar de categoria, això indica que els rivals inclús seran més agressius, més intensos, demà és una sortida realment complicada, no?
Per cert, que ahir Xavi també va ser molt contundent defensant Ansu Fati, va ser molt crític amb tots aquells que alimenten els rumors sobre una possible sortida del davante. El tècnic per vuit a les baixes de Busquets i Dembélé per lesió, i en canvi ha tornat a convocar Pablo Torre i Ángel Alarcón, mentre que el Villarreal, que és vuitè a la classificació, té la baixa del seu jugador més diferencial, el davanter català Gerard Moreno. El partit arrencarà a les 9 de la nit i es podrà seguir des d'una hora abans a RAC1 amb el Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1.
Per cert, al marge de la competició, avui La Vanguardia explica que l'adjudicació de les obres del nou espai Barça, la constructora turca Limak, en cap moment posen en dubte l'acord del club amb Goldman Sachs pel finançament. Tot i això, és veritat que sembla que n'apujarà els interessos fins a mig punt per l'escepticisme en els terminis de les obres, que sabeu que segons el club es va triar l'IMAC perquè era la més ràpida de totes les opcions que hi havia. A banda del Villarreal-Barça, avui es juguen 3 partits més.
A les 2, Getafe-Rayo-Vallecano, a 4:15, Celta Atlètic de Madrid, i a 7:15, Valladolid-Osasuna. Ahir, victòria del Betis per 2-3 al camp de l'Almeria, del Sevilla per 2-0 contra el Mallorca, i de l'Atlètic de Bilbao per 1-2 a Mestalla contra el València. Que, atenció, és en descens el València per primera vegada en una segona volta de Lliga des de 1986. Quedarà per dilluns el partit de l'Espanyol a casa contra la Real Societat i per dimecres, com dèiem, el del Madrid al Bernabéu contra l'Elx.
Juga dimecres al Madrid a la seva jornada de Lliga perquè ahir estava jugant la final del Mundial de Clubs, que va guanyar contra l'Al Hilal saudita. Un resultat, diguem-ne, estrany per una final d'una gran competició, com és un 5-3, i que va ser un tràmit a la premsa. De fet, l'Esport parlava de broma, el periòdico de patxanga indigna. Un partit sense ritme, que pràcticament semblava més un aviat un amistós de pretemporada que no pas la final d'un títol mundial.
Sí, els blancs van aixecar el títol per 8a vegada amb 2 gols de Vinícius i Valverde i un altre de Benzema contra el campió d'Àsia, que va poder fer 3 gols i va caure doncs, amb més que dignitat. L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, diu que el títol aquest els donarà confiança.
Creo que estamos mejorando, la verdad es que tenemos que considerar todo, algunos errores atrás que se podían evitar. El equipo está mejorando, están volviendo los jugadores que estaban lesionados. También este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser un final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía.
El Mundial de Clubs és el segon títol de la temporada pel Madrid, que el mes d'agost ja va guanyar la Supercopa d'Europa.
I encara en futbol, Lliga Femenina, el Barça va golejar 0-4 a l'Alavés, és el QE, i marxa l'aturada per seleccions líder, ple de victòries, 19 jornades. El Levante Les Planes, en canvi, va caure 5-0 al camp del Llevant i és a 3 punts del descens. I un parell de punts més, el Barça de Futbol Sala s'ha quedat sense un títol per segona vegada aquesta temporada.
Sí, i va caure a les semifinals de la Copa d'Espanya a la tanda de penals contra el Movistar Inter. Després d'empatar un al temps reglamentari, no podrà lluitar pel títol. També fora de la Champions, opta ara el Barça a aixecar la Lliga i la Copa del Rei. I pel que fa a l'agenda en bàsquet, el Barça rep el Breogán al Palau Blaugrana aquest migdia, 1:45, en l'últim partit abans de la Copa del Rei de Badalona. Ahir el Joventut va guanyar la pista del Betis per 77-81 i el Girona va sumar a la 8ª victòria de la temporada contra l'Obradoiro per 93-76.
Molta excitació, Badalona. Feia gairebé 40 anys que la Copa no anava cap allà i la ciutat està a tope, per una de les grans competicions, hem de dir, esportives, a tots els nivells, a nivell d'espectacle, de xou i d'energia, com és la final de la... Vaja, la final. La fase final de la Copa del Rei.
Amb un possible Barça-Madrid a les semifinals.
Sí, senyor. Estarem pendents. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Minuts per damunt de les 9 del matí. De seguida arrencarem tertúlia d'aquí uns instants. Avui acompanyats d'Antonio Baños, de Carles Fernández, de Milagros Pérez Oliva i d'Ivan Guera. Però abans el temps, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
Ets aquí físicament, eh?
Sí, sóc aquí, eh?
No
que
és la gravació d'ahir.
Exacte, sí. No patiu.
Però, a veure, podríem haver agafat, eh? Li traiem dissabte, li posem diumenge.
Sí.
I la previsió del dia és pràcticament calcada, perquè les situacions són paral·leles a les d'ahir.
Sí, mira, alguna novetat com l'aparició d'alguns bancs
si
de boira.
Home, per posar-hi alguna novetat.
Hem de trobar alguna cosa, escolta, si no tirem la crònica d'ahir, me'n vaig. Tenim aquestes boires a punts de la Catalunya central, a la plana de Vic, en alguns moments redueixen molt la visibilitat, per tant, precaució si aneu cap al Pirineu, si us desplaceu per Catalunya en aquest diumenge, tranquil, amb més bonança a l'hora de dinar, serà més fàcil tocar els 14-15 graus a diferents punts de la costa, en canvi l'interior, sobretot cap a Ponent, l'aire fred quedarà més estancat, la humitat no acabarà d'arreglar-se el dia en aquest sentit, però el sol sí que acompanyarà, no esperem núvols importants, com a molt poden aparèixer alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre, punts de la Costa Brava amb una mica de tramuntana, però molt bones condicions atmosfèriques, un molt bon diumenge per passar-lo a l'aire lliure, si teniu planificades activitats, doncs podeu gaudir-lo perquè no s'esperen canvis importants durant les properes 24 hores, però tampoc demà, dimarts, dimecres. L'única novetat és que entrarà una mica més d'humitat i això portarà que es formin alguns núvols a la costa, prelitoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Barcelona, anirem notant dilluns, dimarts, dimecres, sobretot migdia i tarda amb aquests núvols baixos, o sigui que el temps més esplèndid, podríem dir, terra endins i a cotes més altes. De pluges, de moment, no se'n veuen.
D'acord.
Es veu una setmana tranquil·la. És la setmana de Carnestoltes.
Sí, senyor.
Aquí tindrem, doncs, festa a moltes localitats.
Sí.
Aquestes rues de carnaval que arriben a partir de dijous llarder pinten bé, de moment. Ens atrevim ja, doncs, a configurar una mica els canvis que potser es veien, i ara no. O sigui que s'està arreglant en aquest sentit per respectar, doncs, grans festes com són, doncs, els carnavals de Vilanova, de Sitges, de Solsona, de Torelló, entre d'altres. Però aquests quatre grans, de moment, no patim pel temps.
Perfecte, doncs sembla que es podrà com a mínim celebrar amb normalitat aquesta setmana de Carnestoltes, i avui per tant seria un dia, diguem-ne, per tota aquella gent que li agrada fer-ho, de calçotades, eh?
Sí,
perfecte,
comença la temporada, de fet,
ja ha començat. Està en marxa.
Doncs vinga.
Que vagi molt bé, Martí.
Anem de calçotada, que vagi bé.
Adéu-siau.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC 1. Via lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10 minuts.
Muchísimas gracias por cómo nos habéis cuidado. Pensamos con Carlos que la sanidad pública se merece que la cuiden.
La pressió de les noies i les discriminacions que puguin tenir doncs, són encara doncs, un agreujant per a situacions d'angoixa.
No som Qatar. Necessitem un debat seriós sobre el sistema aeroportuari català.
És més beneficiós allargar una pista que no fer-ne una de nova al mar.
Vol tornar a la barra lliure de turisme i que hi hagi milers de pisos turístics il·legals com quan ell era alcalde, que ens va deixar milers de pisos turístics il·legals.
Les 9 i 11 minuts del matí. Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tu no vas anar a Bat Gyal ahir, eh? A Bat Gyal?
A la senyoreta Farelo?
Sí.
No.
No, eh? No és el
però
teu,
perquè, no,
no és
a mi el que m'irrita és que li diguin música urbana.
Ah, no és música urbana.
I llavors el punk era música de campo.
No, però pot ser.
Tot
també
és urbà, vull dir.
Sí, existeix, depèn. Existeix encara el punk?
No, bueno, el punk o Mozart.
Hola, Carles Fernández, bon dia.
O Mozart, que bon dia, Mozart què és? Música no, rural?
Era música urbana, Mozart.
Home, clar, on vivia? Viena, que era una ciutat, música urbana. Que es busquin un nom. Si jo, el jovent...
No, però si ja li
sembla
diuen...
Sembla bé que els agradi aquesta cosa.
Estàs ben gran, Baños, tio.
Sí, fort,
dius al jovent.
Hola, Ivanguera.
Vaya
nata que t'acaba de deixar anar. Des del cantó de la dreta, eh?
Perdona, hem fet una pretertúlia que cada dia llisca més...
Tens els dits marcats, eh?
No, creguis. Fem una pretertúlia que cada dia llisca més cap a lo Pepa y Avelino, eh?
Sí.
Som el Pepa y Avelino del tertuliatge.
Llavors posarem el micro. Farem una cosa. A veure si la setmana que ve podem fer-ho això. És a RAC més 1, la pretertúlia. O sigui, per internet podeu seguir la pretertúlia de Banyos.
Com el Twitch, fem un pre-Twitch.
I això. I també ens acompanya, com sempre, com és habitual, la Milagros Pérez d'Oliva. Què tal, Mila? Bon dia. Bé, haurem de parlar d'unes quantes coses. De seguida aniré fins a Turquia amb el Jordi Armenteres, que ahir ens feia narració en directe també de... Bueno, l'Armenteres ja està a l'epicentre, diguem-ne, perquè li ha costat molt, evidentment, perquè les circumstàncies són molt difícils, tot i que hem de dir que estar a l'epicentre i no estar-hi des d'un punt de vista informatiu és important, però és que és tan enorme l'àrea en què ha afectat el terratrèmol a Turquia i a Síria, que a tot arreu pots trobar qüestions absolutament noticiables. No? He de dir una cosa sobre això, que ens hem posat les mans al cap avui llegint el Jordi Joan Baños a La Vanguardia, perquè sabem que les dades oficials, malgrat que continuen havent-hi petits miracles, eh?
Sí.
El responsable de la UME, amb qui parlàvem ahir, no volia dir-li miracle, però aquesta nit encara s'han rescatat 6 o 7 persones, entre elles un nadó. Estem parlant de 150 hores sota les runes, que és, bueno, és pràcticament inhumà. És molt difícil de calibrar-ho, eh? Qualsevol que pugui pensar en una criatura que no té ni un any i que sobreviu durant 5 dies o 6 dies ja sota les runes. Aquesta matinada farà una setmana. Però és que les dades oficials són 28.000 morts. La ONU tem que sigui el doble, que estem parlant de 50.000. Però és que el Jordi Joan Baños, parlant amb gent d'allà, diu, no, que 50.000. Diu, és possible que estiguem parlant de 100.000 en aquesta província.
És que
en una província.
Tal com es veu les fotos, que ha quedat de trinxat els edificis i les ciutats, és que...
És una destrossa comparable perfectament amb Haití i comparable perfectament amb el tsunami que es va viure també fa ara pràcticament 10 anys, una mica més de 10 anys. Bé, de seguida anirem fins a Turquia per saber l'última hora, a veure com es lleva també el matí allà. Però abans, us he de preguntar pels Goya, perquè d'aquí a una hora i mitja, aproximadament, una hora, tres quarts, farem edició especial de pantalles, com cada vegada que hi ha els Goya. Normalment pantalles amb el Toni García i companyia, el Blai, el Broc i la Noemí. Ho fem els dissabtes i hi havia gent dient que no feu pantalles. No, avui fem pantalles. I crec que hi ha bastantes coses a comentar. Per una banda, el zero patatero del Carràs, que és una d'aquelles coses sorprenents que els hi preguntaré, perquè, ostres, per una persona que no és experta, veure que la mateixa acadèmia que ha dit aquesta és la millor pel·lícula que podem portar als Oscars, la mateixa acadèmia al cap de 3 o 4 mesos diu no. Ni un sol premi, no li reconeixem res, això per una banda, i de l'altra crec que és el més desagradable d'ahir de la gala, no té a veure purament amb el cinema, perquè crec que va ser una gala que va estar bé, molt llarga, com sempre, molt difícil de gestionar, però que va reaccionar molt bé l'acadèmia amb el tema de Carlos Saura. L'inici de la gala per mi és impecable, aquests 25-30 minuts en què surt la vídua, surten dos dels fills, en què es fan actuacions musicals, en què hi ha un aplaudiment enorme de la platea, i aquí va venir la part desagradable. No sé si podem sentir el tall de la vídua de Carlos Saura, per qui no ho hagi pogut sentir, que s'està incorporant a aquesta hora del matí, va sortir, insistim, amb dos dels fills de Saura, no? Perquè va tenir 7 de 4 dones diferents, que per cert, el fill gran va fer un discurs que jo crec que ningú s'esperava, reivindicant les 4 dones de Saura, que és una cosa meravellosa, perquè s'havia publicat, clar, les 4 dones de Saura, aquest home tenia fills per aquí i per allà, va sortir el primer fill i va dir, reivindico totes les dones perquè totes han construït el cine de Carlos Saura, no? Doncs bé, surt la vídua de Saura i entra, a part de llegir el text que 24 hores abans li havia dictat Carlos Saura, pràcticament en el llit de mort, diu aquesta frase al voltant de la sanitat.
Muchísimas gracias por cómo nos habéis cuidado, por cómo lo habéis cuidado, cómo nos habéis cuidado a nosotros y cómo nos habéis ayudado a que todo fuera muy triste, pero muy bonito. Y lo único que pensamos con Carlos que la sanidad pública se merece que la cuiden tal como el personal público nos cuida a nosotros.
Crec que és una frase que tenint en compte el merder que hi ha a la sanitat pública de Madrid és bastant neutra.
Sí.
Perquè és una frase que diu, reivindicamos la sanidad pública y que los cuidemos tanto como nos cuidan a nosotros. Una persona que ha perdut la seva parella 24 hores abans. Bastant neutra.
A més, no diu res de Madrid, diu
no.
La sanitat pública com
a general. Pública.
Sí, no, no, bé, és una frase...
A la mateixa gala, exactament al mateix moment, al cap de pocs minuts d'aquest missatge, Isabel Díaz Ayuso fa una piulada molt estranya. Molt estranya. A les 10:53, veig aquí, que diu, agradezco la viuda de Carlos Saura, Eulalia Ramón, el homenaje que ha hecho a la sanidad madrileña, encarnada esta noche en el hospital de Villalba. Todos creemos en nuestra sanidad, trabajamos por la mejor. ¿Vale? És un missatge una mica estrany, tenint en compte que Isabel Díaz Ayuso és el centre de totes les polèmiques al voltant del sistema sanitari, i que si alguna cosa es pot llegir de crítica en el missatge és precisament cap al seu govern. No? Però ella no diu massa més que això.
No.
Fa un agraïment raro, perquè ella no ha d'agrair a la vídua les seves paraules sobre la sanitat, diguem-ne.
Perdona,
bueno, és estrany.
Perdona, si s'està...
Abans que em faci servir això per
atacar-me...
Per atacar-me...
La vena abans de la ferida.
Vale.
Me ho faig meu.
És un missatge estrany. Meu. Sí, meu, però raro.
Però, sí.
Però raro.
No, però l'aclariment ve després. Sí.
L'aclariment és que el govern de la Comunitat de Madrid, clar, que és... com si la Generalitat de Catalunya, sí, en el seu Twitter oficial, la nit dels premis del cinema català, agafi i diu, per exemple, si s'ha mort un dels grans noms del cinema català, Francesc Bellmunt, i hi ha un discurs al voltant d'aquesta qüestió, i el missatge és, la viuda de Carlos Saura ha agradecido el trabajo de l'Hospital de Villalba y ha pedido que se cuide la sanidad pública. Ella, missatge oficial del govern, ella no tiene que saber... Ningún paciente lo tiene que saber que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona.
Bueno,
es ideología pura.
Lletíssim. Perquè, a més, és durant la gala, és el que t'has dit, és durant la gala...
Durant la gala, acabava de fer la frase.
Dels Goya. I, a més, no és un cineasta qualsevol, és una de les figures de la història, a més de gran fotògraf i... tot això, és a dir, el mínim que pot fer un govern, encara que digui la sanitat pública, és algo referent a la seva obra, no? Encara que ella citi la sanitat, perquè m'han cuidat molt bé l'hospital, estem agraïts, això ho fan totes les famílies que conec, anar a agrair al metge, si heu estat mai a l'hospital, quan hi ha una operació, la família, tant si surt bé com si mor, vas i agraeixes a les infermeres que l'han tractat, que l'han tractat molt bé. Això simplement és fer més públic una cosa que tots fem en privat, que és que generalment passa això, que et tracten molt bé, i agraeixes que no, ens han tractat molt bé i tal. I, hosti, sortia amb aquesta cosa público-privada, quan ni ella la dona... Ni...
Però amb un punt de condescendència, Bueno, es que ella, sí. ella
pobreta, ella no tiene no por qué saber que esto es un consorcio.
Y le da igual que sea público o privado. Se le ha muerto el marido.
Pero es que además...
¿Qué le explicas ara, tu, a la vídua de Carlos Saura?
No.
Però aquest era un missatge per algú altre, òbviament. Aquest era un missatge per tots els que convoquen avui la manifestació. I el que és interessant és veure el reguitxell de missatges que després de que la comunitat pengés el seu, hi ha de gent reaccionant a aquest missatge. Òbviament, o sigui, n'hi ha molt durs sobre la gestió de que han fet.
I sobre la gestió de la comunicació, jo crec que això sobretot és un problema de gestió de comunicació. Al final, Twitter és una eina que ha de ser molt àgil, que ha de ser un punt punyent, però no és la primera vegada que veiem que una institució se li va la mà moltíssim en aquesta eina en concret, perquè perden de vista que són una institució, estem parlant de la Comunitat de Madrid. Això ho fa qualsevol polític, a títol de menganito, candidat, el que sigui, i és horrorós, però ho fa ell. Però estem parlant d'una institució.
Això ve després de que porti 3 mesos sense voler-se reunir amb el representant dels metges que estan en vaga.
El perfil institucional...
No, dic que des del seu punt de vista no hi ha diferència. S'està en campanya i s'aprofita de qualsevol cosa.
En campanya i dura mil en guerra.
No, porta 3 mesos que li estan demanant que es reuneixen i ni ella ni la seva cúpula sanitària s'han volgut reunir amb el comitè dels metges que estan fent les mobilitzacions. I avui a les 12 hi ha una altra manifestació que serà multitudinària a Madrid perquè aquest tema està enganxant molt. I perquè jo he mirat les dades, algunes de les dades, d'inversió, de llistes d'espera... És a dir, Madrid té els pitjors indicadors en llistes d'espera, en inversió per habitant, en tot. I el malestar dels professionals és brutal. És a dir, una mica diríem que Madrid està aplicant a la sanitat pública el mateix que Thatcher va intentar amb la privatització del Sistema Nacional de Salut, que per cert, Anglaterra en aquests moments tenen un problema gravíssim de sostenibilitat del seu sistema. És a dir, que aquestes privatitzacions que fan per la sostenibilitat econòmica en realitat són sistemes per desmantellar-ho, perquè després es demostra que aquesta sostenibilitat amb la gestió privada tampoc hi és.
A més, per desmuntar no només un servei de salut, sinó són referents quasi diria patriòtics, comunitaris. El Regne Unit, el NHS era
la joia de la corona.
La gent se sentia implicada i estava orgullosa, igual que aquí sempre hem estat orgullosos a la nostra sanitat i ara ja comencem a patir per tot arreu. Era un d'aquells elements en els quals tota una societat està d'acord que és una de les coses maques a ensenyar.
Home,
llavors, quan tu treus això, no només treus el servei en si,
treus l'equitat,
equitat
i la seguretat. I la seguretat de que si venen maldades i tens la mala sort de que tens un càncer o tens una malaltia greu, tindràs les mateixes oportunitats, les màximes oportunitats de curació. Això no té valor en diners. No,
i de que vius en una societat compassiva, amb equitat, en la qual la vida dels altres preocupa a tothom.
I totes les vides valen igual.
Ara. Això aquestes coses són el que diuen ara intangibles, que quan destrosses una societat pública, a més... també destrosses una cohesió social en l'entorn de coses bàsiques. No?
Bé, he de dir, al voltant d'aquesta qüestió, que em sembla que el repte de sostenir la sanitat pública és una cosa transversal.
Tots els
països occidentals que han defensat la sanitat pública, exacte, ningú té resolt. Per molts motius, perquè s'està complicant molt la situació, la gent cada cop és més gran, hi ha moltes necessitats d'aquest aspecte.
I la sanitat cada cop és més cara.
Sí.
La tecnologia.
Però si ens centrem en diverses qüestions, vull dir que aquí a Catalunya ho sabem, ho hem estat debatent durant moltes vegades, no? Que cada cop la quantitat de metges que es formen i que arriben fins al final aquí a Catalunya són insuficients per arribar a tot. Però això, en el cas de Madrid, és un cas... Extra.
Allà hi ha una carga ideològica.
Perquè s'ha convertit en l'eix central de la campanya política i això va molt més enllà d'un debat sobre la sanitat. Ara, a Madrid ja no s'està parlant del futur de la sanitat pública, que efectivament...
Està parlant del benestar en general.
Revisió a tot arreu, perquè hem de reveure quina cartera de serveis es pot donar o no es pot donar, fins on pots arribar, etc. Però a Madrid és una batalla ideològica. que ja té a veure amb la sanitat, relativament.
Nosaltres vam fer una enquesta fa poc dedicada exclusivament a la percepció social de la sanitat a tot Espanya. Era una enquesta per saber com això. I és veritat que la gent percep que s'estan deteriorant els serveis, sobretot pel tema de les llistes d'espera. Sí. Les esperes per el primer diagnòstic, pel diagnòstic d'un especialista, això és molt greu, perquè a vegades, tot i que en la sanitat catalana, per exemple, hi ha un circuit preferent quan hi ha sospita de càncer, i sospita d'altres malalties greus, la veritat és que quan esperes pel diagnòstic estàs endarrerint a lo millor el tractament d'una malaltia greu. Però hi havia una pregunta final que era molt interessant. Preguntaven a la gent: creu que s'ha d'invertir més en sanitat pública encara que això comporti a pujar la càrrega fiscal? I el 67%, em sembla que era, contestaven que sí. O sigui, la gent té molt clar quines són les prioritats.
Sí, el que passa és que, fixa't, abans, abans comentàveu és l'agraïment que es fa a la gala dels Goya, és un agraïment que de manera molt natural i cultural es fa quan tens un familiar ingressat en un hospital. Això és així, relativament. En els últims anys hem vist com sobretot els de la sanitat, els de la primària, denuncien cada cop més agressions, és a dir, que fins i tot al respecte als professionals i aquesta mena de lligam s'està perdent, perquè el sistema està molt tensionat.
Però això no treu el missatge de la vídua de Carlos Saura, que és molt net.
Sí,
no hi ha un problema polític amb la sanitat, és molt blanc.
Veient els missatges que s'han llançat, recordeu, fa 20 anys, durant la guerra d'Iraq, vull dir, que havia, la gala de les Goya havia estat molt combativa durant...
Bueno, i ho va ser l'Evole, ho va agafar.
Té tot el sentit, a més a més, que no sigui ella qui agafi la bandera, primer perquè és la vídua d'una persona que se l'està homenatjant. Ella no guanya res, la vídua de Carlos Saura, que el dia que li estan homenatjant la seva parella, que s'ha mort després d'una carrera absolutament brillant, el focus es posi en un enfrontament del voltant de la sanitat.
És el que et deia,
se'n guardarà prou.
El seu missatge és una cosa...
Ella expressa un sentiment que és molt comú, com tu deies.
És molt familiar. Vull agrair a qui ens han cuidat molt bé.
I aprofitem que el Pisuerga passa per Valladolid i ens creiem amb la capacitat que un govern...
No, Pisuerga ja passa per Madrid, jo crec que l'han desviat i tot passa per Madrid.
Un govern autonòmic pot fer un missatge així, renyant a una persona que està
alguns destuïts de contesta que li fan, també critiquen que utilitzin el compte institucional de la Comunitat de Madrid per fer una guerra contra els sanitaris, que són tant madrilenys com tots els altres.
Que facin des del Partit Popular a Madrid, si volen, i que facin el que et doni la gana. Però amb el compte oficial de la Comunitat de Madrid, tinc la impressió que ahir el que van fer bàsicament és posar uns 30 o 40 autocars més a la manifestació que hi haurà avui a les 12 a Cibeles per la sanitat pública a Madrid. Veurem. També m'agradarà veure quanta gent hi ha. La impressió que fa és d'una cosa gran avui a Madrid. Sí, que Déu-n'hi-do.
Bueno, es veu que han tret les càmeres aquelles que retransmeten des de l'aire.
Perquè és diumenge.
Ah, sí? No hi ha les càmeres,
No hi ha d'haver les càmeres, vaja, i això. Diumenge. És que pena que no tindrem la imatge.
No et deixen pujar.
Hi haurà, segur que hi ha algun mitjà.
A on no et deixen pujar?
Hi ha unes
càmeres. Hi ha un espai on, que els reporters sempre fan servir habitualment, que és a l'Ajuntament, amb una de les torres que té, per poder tenir visibilitat.
Sí, jo he pujat allà i són unes torres que
diumenge no s'hi pot pujar.
2 minuts i... És que m'agrada Déu. Suposo que no hi haurà dimissions d'això, perquè per què?
Què?
Aquestes alçades...
Però escolta, si no ha dimitit per lo gros, no dimitirà per lo que per ella és una...
És lo normal.
Home, no, al final és que... Un responsable de les xerxes socials és un pau que et pots permetre,
Un moment.
No, però no, perquè això seria reconèixer.
Un moment, us vull recordar, no, que sembla que estigui de posició, però m'ha vingut al cap ara el qualificatiu que la gent del Partit Popular tenia sobre l'indústria del cine espanyol, que eren els titiriteros.
Sí, sí, sí.
Recordeu, durant molts anys, la guerra aquesta que havia PP, amb tota la indústria, perquè a més donava igual el que pensés el director de fotografia. Eren los titiriteros. Llavors, jo crec que Carlos Saura i la seva obra, i el respecte a la seva obra, els hi han importat un drama. Jo crec que el que deia, mira, hi ha una mani, jo fico aquí la cunya, i al cap i a la fi, com tota aquesta gent del Goya no ens vota ningú, i els que van a veure el cine espanyol menys, Ens dona igual, això. Però a més que ha guanyat una pel·lícula gallega, això ho tenim guanyat allà, també, res. És a dir, però no crec que sigui tan espontani... O sigui, ells han fet un càlcul de costos i no és el seu, no és el seu negociat.
Vallos, no ho sé, si no és espontani, però...
No dic que han calculat que la gent que es pot sentir irritada no és la seva gent.
Sí, és provocatiu, això, eh?
Però és la primera cerimònia dels Goya a la qual torna el president del Partit Popular.
Exacte. Ahir era Feijó.
Ahir era Feijó i és el primer que torna després de...
Feijó, si estava mirant el Twitter, devia pensar tierra traga'm.
Que aquí també podríem parlar d'una altra guerra, que és la guerra dins del PP, i com hi ha dues estratègies que són absolutament
divergents. Home, està claríssim, aquí està claríssim. Un estava allà aplaudint el Saura i els altres estaven denigrant a la seva vida.
Quan la viuda de Saura va sortir, Feijó va aplaudir cortésment, mentre per l'altra banda...
Ahir va haver-hi 3 minuts d'aplaudiment d'empeu a Carlos Saura.
Sí, sí.
I entre ells el president del Partit Popular, Núñez Feijó, i al cap de 10 minuts algú del govern principal que té, que és el de la Comunitat de Madrid, tuitejant contra la vídua que estava rebent els aplaudiments. És que no té cap mena de sentit.
Sí, però possessiu seu, jo no, no el posaria respecte a Feijó i a Ayuso.
Dos quarts de 10 del matí. Deixeu-me res, 2 minuts i me'n vaig amb l'Armenteres.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Transformem Rodalies amb inversions reals en trens i infraestructures en una Catalunya més connectada, cohesionada, sostenible i accessible. I com que estem treballant per a tu, tenim noves estacions a Sant Andreu i Santa Perpètua de Mogoda. I s'estan remodelant per adaptar-les a les necessitats de la ciutadania, les de Molins de Rei, Vilafranca del Penedès, Ocata, Mollet Sant Fos, entre d'altres.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
El circ de Fran Blanco. 100 homes bala, elefants, trapecistes i ximpancers amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a les 10, el show de 8 TV que ningú es perd.
Per començar bé l'any, activa el benestar de la teva boca i prepara't pel millor somriure. A les clíniques dentals d'instituts odontològics, ara tens un 20% de descompte en tots els tractaments d'odontologia general. Demana cita a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
RAC més 1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, la pedregada històrica de l'Empordà.
El 30 d'agost de 2022, casa nostra va passar la història amb una pedregada de rècord. Va ser la pitjor d'Europa dels últims anys amb pedres de fins a 10 centímetres.
Els meus fills estaven jugant amb un pati i havia caigut una pedra del tamany d'una pilota de ping-pong.
Què és això? Què està passant?
Oxigen, amb Mònica Usant. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1.
Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol.
I cap a l'estadi de la Ceràmica. Aquest diumenge a les 9, el Barça contra el Villarreal de Quique Setién.
La vaca mu!
La vaca mu!
Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen ara 2 minuts de 2:15 del matí. Després, Baños, et preguntaré per l'aeroport, eh?
Ah... Per què Baños?
No, perquè sé que és un tema que t'agrada.
Molt,
que,
jo,
que agafa molts avions. El
sí,
Baños.
Jo he agafat un avió des de fa no sé quan.
Tema que li agrada al Baños. Bueno, deixem-la amb l'Armenteres.
Sí, sí, però pregunta.
Armenteres, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia, bona hora.
On ets?
Doncs mira, som en un camp de... en un camp d'ajuda. Aquí podem obrir un debat si això és un camp d'ajuda o és un camp de refugiats. L'aspecte és de camp de refugiats per com funciona, però potser és millor dir-ne camp d'ajuda per totes les connotacions que implica els refugiats. És una mica la cara positiva de tot plegat, que és l'ajuda. A veure, som en un camp on hi ha 4.000 persones, és a Osmania, on n'hem explicat moltes històries al llarg d'aquesta setmana. Si l'hem de descriure, estem parlant del voltant de 400 tendes, a cada tenda hi ha entre una i dues famílies. Abans d'ahir ens deien això de funcionar com a màxim 2 mesos, aquest matí ens diuen que probablement funcionarà durant mig any, I el problema que tenen és que necessiten més tendes, que cada vegada hi ha més gent que necessita un allotjament perquè ha estat dormint en parcs, sota d'arbres, a dins de cotxes, hi ha molta gent dormint encara a dins de cotxes, i aquesta zona, amb totes les cometes del món, és una mica privilegiada pel temps, perquè tot i que a la nit baixem a 1, 2, 3 sota zero, no són els 10, 12, 13 sota zero de moltes altres zones que ha afectat el terratrèmol. Llavors, aquí és com si naixés una nova vida, i el plantejament és que entre 3 i 6 mesos hi haurà molta gent que estarà vivint aquí, gent que ho ha perdut tot. Hi ha una dada, Xavi, que no arribem a aconseguir, que és quants camps en aquests moments d'ajuda s'han muntat arreu de Turquia. De Síria, com sabeu, en tenim molt poca informació. Uh-huh. Ens diuen que són centenars. La xifra de damnificats supera el milió en escreix. I aquest és el plantejament. I aquest és el plantejament. Són 400 tendes, a més, posades d'una manera molt, 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 molt juntes, sobretot per una cosa, que és per minimitzar el fred de la nit.
Bé, és que hem partit d'un punt, que és que fa... aquesta matinada farà una setmana del terratrèmol a Turquia i a Síria, i hem passat una setmana fent recompte de morts i recompte de supervivents. Encara aquesta nit passada, Armenteres, explicàvem que hi ha hagut algun altre supervivent, 150 hores després, que és una... bueno, 140 hores després, que és una autèntica barbaritat, no? Però tens la impressió que, mica en mica, el debat al voltant d'aquestes qüestions anirà derivant, perquè després d'un terratrèmol i de la mort, de les xifres cada cop més disparades de mortalitat, bé, i ara què fem? Què fem amb el país i què fem amb els supervivents?
No, ara què fem? Estem parlant d'una regió de 13 milions de persones, o sigui, pràcticament dues Catalunyes afectades amb població, dic, O sigui, estem parlant d'una zona molt poblada. Afectades, que ho han perdut tot, milers i milers i milers de persones. Tot això com es reconstrueix, però sobretot durant tot aquest temps, com es fa? No oblidem que Recep Tayyip Erdogan ha dit moltes bestieses durant totes les setmanes, i probablement una de les més grans és prometre, té eleccions d'aquí a 3 mesos, que d'aquí a un any tothom tindrà una casa per viure. És inviable, més s'estarà mesos desenrunant moltes ciutats, i aquestes ciutats s'hauran de replantejar de la baix, perquè probablement hi ha moltes zones que no es poden ni arribar a reconstruir, sinó que s'han de pensar si s'han de fer ciutats al costat o com va això. Ahir vam estar a Marash. Marash és la ciutat capital de la província on hi ha l'epicentre dels dos sismes, una població d'un 1.100.000 habitants. El centre no existeix directament, queden edificis, òbviament, però hi ha illes senceres que han caigut amb una devastació enorme, i a més els equips d'ajuda van trigar molt a arribar-hi perquè hi havia la carretera tallada, per això durant tota la setmana no hem pogut arribar fins a Marash. I es nota que, així com, per exemple, aquí a Osmaní hi ha les tasques de recerca de supervivents, s'han pogut anar fent, han faltat mitjans, ha faltat de tot, però s'ha pogut anar treballant, s'han pogut anar recuperant els cadàvers, que això és molt important en aquests moments. Ahir ho deies, Xavi, hi comença a haver brots de còlera i tot això ho empitjora. Mm-hmm. Doncs Marash, per exemple, és una ciutat que ahir vèiem cadàvers a les voreres, cadàvers a les voreres vetllats per famílies perquè no hi havia ningú que els pogués anar a buscar. Clar, per portar-los al cementiri en aquells moments. Vull dir, és una situació que més encara aquest cop inicial s'allargarà durant molts dies, perquè hi haurà molts cadàvers que trigaran molts dies i setmanes a ser trobats.
Estem mirant, precisament ara, que els mitjans internacionals i també els espanyols parlaven d'aquesta qüestió, i veiem imatges ara just a Armenteres, el Carles també s'ho estava mirant, dels cementiris improvisats, perquè és que estem en aquesta fase. O sigui, estem en què no és possible enterrar tothom en les condicions en què s'enterrarien. Estan fent forats a terra. Perquè sí, perquè no hi ha una altra sortida, i perquè, com deien ahir els bombers de la Generalitat, deien, compte que està molt bé tota aquesta fase d'intentar salvar persones, però hi haurà un moment en què sortirà menys a compte, perquè és que comencen a haver-hi brots de còlera i epidèmies que venen de la salubritat. S'ha de desenrunar en algun moment determinat d'això, i és duríssim, però és per aquí on passen les coses, que no vas dedicar-les, perdona.
No, que al final tindrà sort i podrà saber on està el seu familiar enterrat. Mm. Però això s'ha d'alliberar d'una manera el més ràpid possible. La sort, dins de la immensa desgràcia, és que les temperatures que fan que tot diguem, vagi a un ritme molt més lent. Això en un clima tropical, després de no sé quants dies, estaríem parlant d'una altra cosa. Però és que no en quedarà una altra, eh?
No, i ara estem parlant... crec, perdona, Armand, Teres, digues. Disculpa.
No, anava a dir, el cementiri d'Osmania és el principal cementiri, perquè no hi ha una més. El principal és a 500-700 metres d'aquí. Jo el vaig veure tant dimarts com dimecres al vespre. La manera com funcionava era que cada 30, cada 40 segons, cada menys d'un minut, arribava un vehicle vol dir o un cotxe, o una furgoneta, o un camió, amb 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadàvers. Tots amb bosses de morts, aquestes bosses de color negre que estem acostumats a veure a les pel·lícules, és així, sí, sí. O embolcallats amb mantes. Hi havia una mena d'oratori, una mesquita, una mena d'oratori, a més a l'aire lliure, i cada minut una pregària, per un, l'agafaven i cap a dins el cementiri. Uh-huh. I hem passat, venint cap aquí, no sé, què hi havia, 300 persones, 400 persones, 500 persones, això vol dir que encara estan enterrant de víctimes que s'han trobat durant aquestes últimes 7, 8, 10, 12 hores. La religió islàmica el que fa és enterrar molt ràpid, tan bon punt hi ha hagut la mort, no? Llavors, clar, és un continu. Gairebé podríem posar en dubte les xifres oficials que ens estan donant, a veure quin tipus de control tenen, perquè surten notícies d'edificis on encara saben que hi ha 40, 50, 60 persones, i aquella imatge que hem explicat ja uns quants cops, que és a tot arreu on estan desenrunant, hi ha gent esperant. Aquesta gent són famílies, sí, de víctimes que saben que són a sota de la runa.
Clar. Bé, és que la magnitud de la tragèdia ara mateix a Turquia i Síria, sé que al final, quan una d'aquestes qüestions s'allarga al llarg del temps, mica en mica va perdent intensitat també mediàtica, no? Però, primera, les xifres oficials estan parlant ara mateix de 28.000 morts, però fa tota la impressió que estem a una porció de les xifres reals de mortalitat d'aquest terratrèmol, que és enorme, i que veient la devastació no pot ser una altra. La ONU ahir temia que fos el doble, que fossin 50.000 persones. Avui Jordi Joan Baños diu que va estar parlant ahir amb enginyers i equips d'arquitectes que valoren els danys per al ministeri, en concret d'un dels ministeris del govern d'Erdogan, i que fora de, diguem-ne, de micròfon apuntava que estem parlant de 100.000 morts segur en una província, i que algunes de les extrapolacions més conservadores, estic dient, a Turquia, parlen de 180-200.000 morts. 180-200.000 morts. Això està a la categoria d'Haití i està a la categoria del tsunami de l'any 2004, que es van morir, doncs, no sé, 300-200.000 persones. Aquesta és la magnitud del que estem parlant aquests dies. No és un terratrèmol molt gran. És una de les pitjors tragèdies del segle, a nivell mundial, de desastres naturals. Estem parlant d'això. I a mesura que vagin passant les hores, aquí, Xavi, serà més fàcil calibrar-ho, però és que estem en aquestes magnituds. Digues, Armand Teres.
Aquí, Xavi, si fem l'extrapolació, que hi ha 1 milió de persones sense casa, 2 milions, 3 milions, uh-huh, 5 milions, al final és un tema exponencial sobre les xifres mortals. I aquí tornem al mateix debat. El govern o està amagant o no sap comptabilitzar, cosa que seria molt greu. Quants edificis han caigut realment? Quants? Sí que es fan algunes estimacions d'algunes ciutats. A Iskenderun eren 2.000, ens deien els bombers, que creien que eren 2.000 edificis que havien caigut. Iskenderun, una ciutat de 220.000 habitants. Ahir que vam estar a Marais, 1.100.000 persones. És veritat que la perifèria està relativament bé, però el centre de la ciutat ha quedat devastat. Quants edificis hi haurà allà que han caigut? 20.000. perquè la devastació era molt més enorme que l'altra ciutat. I llavors, quants desapareguts hi ha en aquests moments? Algú està comptant, ni que sigui per saber-ho, per poder dimensionar l'ajuda que ha d'arribar fins aquí, perquè aquest és l'altre element. Perquè tota aquesta gent necessitarà un futur, ja no avui, demà, d'aigua i de menjar n'hi ha, però és que necessitaran aigua i menjar d'aquí a un mes i mig, perquè no tindran res a fer la vida més enllà que viure en un camp d'ajuda.
No sé si vol comentar alguna cosa.
Bueno, jo sobre el tema de contar, crec que s'ha de fer molt difícil en un moment com aquest, en el que la prioritat és veure rescatar la gent, donar assistència, i no ho estan aconseguint, perquè ho ha dit, ho ha explicat molt bé Armentera, estan dormint al cotxe amb el fred que fa. És a dir, quan tens tota aquesta, diríem, necessitat d'actuació urgent i no pots atendre-la, pot ser que l'últim que penses és establir un sistema de conteig, diríem, no? A part de que és impossible, perquè si les imatges que hem vist d'aquests nuclis de ciutats totes per terra, només pots fer un càlcul aproximat. Quanta gent hi ha allà a sota? Vull dir, és impossible saber-ho, diríem, no? I que no crec que arribi a establir-se mai una xifra exacta de morts. Serà aproximada. Ara, jo estic d'acord amb el que estem veient, serà de la magnitud de les grans catàstrofes.
És que estem... jo crec que potser la diferència de quan va haver-hi el terratrèmol d'Haití i quan va haver-hi
el tsunami,
en aquest cas a Sumatra, no?, és que estàvem parlant de països que a vegades ens queden molt lluny i que hi ha la impressió, des d'aquest punt de vista tan arrogant de l'occidentalitat, que són països que els hi falta moltes coses, no?, i que no són capaços d'assumir determinats reptes d'aquest tipus, no?, i que, per tant, pobrets, no? A Turquia estem parlant d'un país europeu.
Sí.
Mig europeu, bueno, però vaja...
Però la qualitat de la construcció no és la del Japó.
Sí, jo li
no, però, dir, però el que vull clar, dir...
Però em sembla recordar que és el segon exèrcit de l'OTAN, potser.
No estem parlant d'una gran potència mundial.
És el segon exèrcit de l'OTAN.
Sí.
Vull dir que
estem parlant d'això.
Recursos...
Jo li volia parlar d'una potència regional que, a més, té la pretensió de que és l'exemple de desenvolupament model per altres.
Exacte. Jo li volia preguntar, des d'aquest punt de vista, l'Hernán Teras, la impressió que ens arriba aquí és que les conseqüències del terratrèmol i sobretot de la política d'Erdogan d'autoritzar edificis que s'havia dit que no estaven preparats per un terratrèmol o de, en fi, de permetre que continuessin en les condicions en les que estaven a canvi de pagar multes a l'Estat, si això realment se li està tornant tan en contra a banda de la falta de reacció inicial del govern turc, o és més una impressió que tenim des de fora?
No, tens tota la raó. Ahir apuntàvem una dada, la dic de memòria, l'any 99, en el terratrèmol que va provocar 17.000 morts, el govern, una de les solucions que va adoptar va ser posar un impost per evitar les conseqüències de terratrèmols, que des de llavors ha recaptat 46.000 milions d'euros en poc més de 20 anys. On són els diners d'aquest impost? Ningú sap. I la gent, òbviament, s'ho pregunta. Han sortit informacions al llarg de la setmana, jo això no ho he pogut contrastar, però sí que han sortit informacions publicades en mitjans que ens mereixen tota la confiança i tota la credibilitat, que hi ha hagut amnisties de penes de presó i de condemnes a constructors que no construïen com marcaven la normativa del país per evitar precisament sismes en una zona que sismològicament és activa i que cíclicament, cada 25-30 anys, registra sismes d'aquest tipus. Què deien aquests mitjans de comunicació? Que aquestes multes o aquestes penes s'han anat perdonant aquest últim temps precisament com a mesura electoral, perquè no estem parlant de 10 edificis, ni de 20, ni de 100, ni de 1.000, sinó que estem parlant de milers d'edificis que estan mal construïts. No oblidem una cosa, ahir segurament serà una mesura de maquillatge per netejar la imatge del govern en tota aquesta polèmica, però hi van detenir, no sé si en 16 o 20 persones responsables d'edificis mal fets, amb fonaments petits, una casa que va caure aquí d'Osmania, hi havia una persona que ens deia... I, òbviament, això és una especulació, però ens deia... és que creiem que estava feta de sorra de platja, aquesta casa. I es va esfondrar aquest edifici i els del costat van aguantar prou bé, no? És el debat. Òbviament, els edificis, quan tu veus quin és l'estat de devastació, entens per què un ha aguantat i un no. Hi ha una conclusió que també, no em vull repetir, però ja ho hem dit altres vegades, que és que aquí els edificis macos i cars aguanten. Els edificis de la classe més baixa han anat a terra. I això és molt fàcil de comprovar quan te'n vas al Google Maps, estàs en una ubicació, t'ubiques al Google Maps i dius, ostres, aquí hi ha dos edificis molt bonics, com era el del mig? I el del mig era de classe social molt baixa.
Bueno, Armenteres, hola, sóc el Baños, cuida't molt, eh?
Hola, Toni. Hola.
doble pregunta més de caire polític. Sempre diem el terratrèmol de Turquia i Síria, però al mig i al Kurdistan, diguéssim, no? El PKK de...
Som al Kurdistan. Som al Kurdistan. Som al Kurdistan.
Exacte. Llavors, aquí també hi ha un tema. És a dir, el govern d'Erdogan, que fa tres setmanes estava bombardejant el Kurdistan, quina manera de solidaritat pot tindre sobre una població a la qual abans del terratrèmol ja estava bombardejant? És a dir, és un govern que és hostil i que té interessos polítics i militars precisament en aquesta zona. O sigui, que més enllà de la reconstrucció humanitària, aquí hi ha un viatge polític molt clar. I una altra segona pregunta és que, si no vaig errat, hi ha eleccions a Turquia d'aquí poc, i això...
14 de maig.
Erdogan, que tenia anava a la baixa, això pot donar-li el remat final, o pot ser que una bona campanya de premsa, diguéssim, el salvi in extremis d'unes eleccions que es veien bastant complicades, sobretot també pel tema monetari, de la caiguda de la lira, totes aquestes coses?
De la segona podem pensar el que sigui, en tot cas, jo opinaria perquè no en sé prou. Sí que és veritat que aquí parles amb gent i dius eleccions, i la gent diu eleccions.
Ja,
vull dir, la democràcia de Turquia és en aquests moments la que és. Sobre el tema del Kurdistan, a veure, estem parlant de la zona menys afavorida pel govern de Turquia i que hi ha hagut càstigs habituals. Precisament per tot el que estaves explicant, aquesta és una de les raons per les quals l'ajuda ha trigat tant a arribar aquí. Perquè estem parlant del Kurdistan. Perquè inicialment el dilluns és terratrèmol, 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 el dimarts és no tenim res, i el dimarts al vespre hi hem d'enviar coses. Per això arriba tard. L'ajuda inicial havien de ser els rescatadors. Turquia no té un cos de bombers especialista en rescat d'edificis, cosa que també és sorprenent. I hi ha 8.000 bombers de tot el món que en aquests moments estan treballant. I si us hi fixeu, cada cop que surt una informació de rescats milagrosos, el dijous no hi va haver notícies de rescats milagrosos, curiosíssim. I en canvi divendres, i ahir, i aquesta matinada, sí. Però sempre et diuen, és un equip del Canadà que ha rescatat, un equip francès que ha rescatat, un equip espanyol que ha rescatat, i en uns quants. Llavors, aquesta feina es fa d'aquesta manera. I el fet d'estar al Kurdistan al final acaba implicant això, que és la zona que menys interessa a Turquia, que sempre és la zona penúria de Turquia, i per això va trigar tant l'ajuda a arribar aquí.
Bé, 9 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí. En tot cas, la consciència del que significa aquest terratrèmol a Turquia i a Síria. Ja no hem entrat excessivament en Síria i és una catàstrofe, diguem, de dimensions enormes, perquè estem parlant d'un país en guerra, que les ajudes estan arribant amb molta més dificultat que Turquia.
Jo, és una societat màrtir com a l'època i ha estat destruïda per les bombes, ha estat redestruïda.
Ara a veure què fem, no? Bé, doncs haurem de seguir-ne parlant. Evidentment, la sort que hem tingut aquesta setmana és que teníem un senyor que es diu Jordi Armenteres.
Bueno, aquesta setmana i sempre,
Sí, la sort home, és que... sí. Els ulls de l'Armenteres per explicar-nos el que hi veia. Armenteres, acabo només amb una qüestió que ara, quan estàvem parlant del rescat i que tant com el que havíem començat, no? Portem una setmana en què la notícia sempre són o la xifra de morts o la xifra de supervivents miraculosos. Suposo que ara, vaja, no sé quan trigarem, però començarem a veure que es retiren alguns d'aquests serveis d'emergències, no?
Suposadament s'han retirat en 5 províncies ja, una de les quals és aquesta, tot i que encara hem vist algun edifici on s'hi està treballant amb l'esperança de trobar algun vida. De les 10 províncies afectades de tot Turquia, existeixo, de Síria en tenim molt poques informacions i des d'aquí encara és més impossible saber coses de Síria. Però a Turquia hi ha 10 províncies afectades, n'hi ha 5 que oficialment ja no es busquen supervivents i que la runa que queda s'agafa amb grans excavadores cap a camions i cap a descampats per abocar-hi tot aquest ferro i tot aquest formigó i el que hi hagi dintre, òbviament. I si hi havia víctimes, ja hi havia víctimes. Aquesta és la posició oficial en aquests moments per poder centrar l'ajuda en altres llocs, perquè fa falta ajuda. Però ja t'ho dic jo, aquí a Osmania, o sigui, la província d'Osmania, aquí ja no es busquen supervivents. Mentida. O sigui, oficialment no es busquen supervivents, però encara hi ha edificis amb gent asseguda esperant que algú trobi els seus.
Gràcies, Armenteres. Una abraçada forta i cuida't.
Bon dia, records des d'aquest.
Que vagi bé. 7 minuts i les 10 del matí. Vaig un moment a la publicitat, un moment, i de seguida mirarem de saludar un senyor que es diu Diego Palao, doctor, coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidi a Catalunya. Per què? Perquè ara repassarem les dades. Us hem avançat en aquest programa, el Via Lliure de RAC1, fa una estona, a l'informatiu, que el que tots intuíem, que és que la pandèmia va causar una quantitat d'estralls enormes en la població jove, es pot presentar des d'una forma dramàtica en les dades al voltant dels intents de suïcidi. En 4 anys, de 2018, just abans de la pandèmia, fins al 2022, les temptatives de suïcidi entre noies menors d'edat s'han quadriplicat. Multiplicat per 4. No, per 3, perdoneu. Triplicat per... multiplicat per 3. 1.200 l'any passat. Entre els nois n'hi ha bastantes menys. Estem parlant d'una proporció de 8 a 2. Els nois són 243, però s'han més que duplicat també en aquests 4 anys. I tots els experts apunten que mirant dada per dada, any per any, mes per mes, hi ha un canvi de rasant. I aquest canvi de rasant va ser la pandèmia. Va ser la pandèmia i el confinament. 5 minuts i arribarem als 10 del matí.
RAC 1. D'on són aquestes carxofes?
Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
Donem forma al futur. Ajuntament de Barcelona. Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Mundo Deportivo amb la Copa CET. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CET del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de sexydream.es. Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i a les 10 del matí, avui acompanyats d'Antonio Baños, d'Ivan Guera, de Milagros Pérez Oliva, de Carles Fernández, ha sigut treure aquest tema i de cop totes les cares s'han acabat de compungir del tot. Entre altres coses, perquè dels que estem aquí asseguts, la majoria tenen fills, Antonio no. Però no sé si en edats, diguem-ne, adolescents o pròximes a l'adolescència, encara no, Carles, no? En el teu cas, preadolescents, en el cas de la Mila ja han superat l'adolescència.
Ja ha passat l'adolescència,
sí. Però m'imagino a moltíssima de la gent que ens està escoltant aquesta hora al matí que té fills en aquestes edats. I qui més qui menys pot haver conegut, no dic casos d'intents de suïcidi, però de casos en què, en fi, que la pandèmia ha fet bastant mal. Insistim, les dades que us presentem a aquesta hora del matí al Via Lliure del Departament de Salut apunten que del 2018 al 2022, últimes dades disponibles, això és de fa 2 mesos, les temptatives de suïcidi entre noies menors d'edat s'han multiplicat per 3, entre els nois s'han duplicat, i que es van disparar arran de la pandèmia. Les xifres de què estem parlant és que l'any passat, i he de dir una cosa que no és menor també, aquestes són xifres del Servei Català de la Salut en base a les activacions del Codi de Risc de Suïcidi. Això vol dir que hi ha serveis assistencials fora d'aquest protocol que no estan comptabilitzats. Sí. Quan estem dient d'un creixement...
Més
que aquest. La xifra real és més alta que aquesta, sense cap tipus de dubte. Però les xifres de què disposem són aquestes. Sumant intents de suïcidi entre menors d'edat, nois i noies, l'any passat se'n van registrar 1.425 a Catalunya. Són 4 diaris a Catalunya. I amb aquesta bretxa de gènere ampliant-se. Estem parlant d'un 8 a 2. el 80% dels casos són noies. Diego Palau és coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidi a Catalunya 2021-2025. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem començar per el nivell de preocupació que tenen amb aquestes dades que acabem d'explicar i a les quals ha tingut accés aquest programa del Departament de Salut. Quin nivell de preocupació tenen en el risc de suïcidi entre menors?
Bueno, evidentment molt alt, perquè justament la tentativa de suïcidi és el principal factor de risc del suïcidi consumat i, per tant, si s'incrementen, hem de pensar que es podria incrementar el suïcidi, la mort per suïcidi i, per tant, la preocupació és màxima.
A què l'atribueix aquest augment tan disparat en els últims 4 anys?
Bé, bàsicament als factors relacionats amb la pandèmia. Hi ha hagut un increment de l'estrès social que augmenta tots els factors que incideixen en el risc de les conductes suïcidals. Bàsicament van començar amb l'aïllament social, tot el que té a veure amb l'estrès econòmic, que evidentment afecta de forma diferent a les famílies en relació al seu nivell socioeconòmic, la disminució de l'accés a l'ajuda comunitària durant el primer any de la pandèmia i també de salut, amb un agreujament, un increment dels problemes mèdics, del seguiment sanitari i, evidentment, també la pròpia alarma social, no?